Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Arrenca al Palau de Congressos de Barcelona la primera reunió de l'Assemblea de Càrrecs Electes, l'òrgan que ha de buscar una estratègia conjunta entre tots els partits independentistes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Montse Manent.
L'Assemblea de Càrrecs Electes aglutina fins ara 4.000 persones entre regidors, alcaldes i diputats, tots ells coordinats per l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell.
A punt de començar l'Assemblea de Càrrecs Electes del Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, ha estat convocada pel Consell per la República amb l'objectiu de donar una resposta política i institucional a la sentència del Suprem. L'acte començarà amb un parlament de Carles Puigdemont en vídeo i la lectura d'una carta de Carme Forcadell.
Els estudiants universitaris acampats des d'aquest matí a plaça Universitat de Barcelona mantenen la protesta fins que el govern central compleixi els 5 punts del manifest que han acordat aquest matí.
Entre aquests punts, la fi de la repressió policial, la negociació d'un referèndum i el reconeixement de drets fonamentals. Aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea per coordinar les accions a emprendre a partir d'ara.
Doncs ens diem generació 14 d'octubre perquè realment creiem que el 14 d'octubre, el dilluns que va sortir la sentència, hi va haver tot un moviment que ningú s'esperava. I la majoria érem joves que havien perdut la por i havien dit, doncs estem aquí, sortirem als carrers i ara és el nostre torn.
Prop d'un centenar de persones es concentren a les portes de l'espai cúbic de Viladecans en senyal de protesta per la visita de Pedro Sánchez.
El president del govern espanyol en funció celebra un acte de precampanya acompanyat d'un fort blindatge policial.
A Esplugues Televisió, Sara Torremocha.
Seguint la convocatòria de pícnic de la República, centenars de persones s'han apropat a l'exterior del cúbic de Viladecans, on s'està celebrant un acte de campanya socialista per cridar a Pedro Sánchez, que no és benvingut a Catalunya.
La Paeria de Lleida ha aprovat per unanimitat una moció de suport als treballadors de la càrnica assada i s'ha reclamat una solució al tancament de l'escorxador.
Tot mentre una cinquantena de treballadors de l'empresa s'han concentrat a les portes de la paeria per rebutjar l'ERE que deixaria 260 persones al carrer.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Xavier Perelló, coordinador de les Terres de Lleida d'UGT FICA, ha assegurat que lluitaran per evitar l'expedient de regulació.
No sé si aturarem o pal·liarem, però sí que li hem de dir a l'empresa que de la mateixa manera que hi ha aquella reunió que va vindre doncs, oferint un tancament legal, això vol dir doncs, amb molts poquets diners i que volen negociar sí o sí durant un mes, li hem de dir a la companyia que nosaltres el que volem és el manteniment de puestos de treball.
I en cultura, l'Acadèmia del Cinema Català denuncia que el sector ha tocat fons. Des de l'any 2000 han tancat 100 sales i actualment 9 de cada 10 municipis catalans no tenen cinema.
La presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, ha reclamat al govern que augmenti el pressupost de cultura.
Hem perdut el tren, que quan més audiovisual hi ha a tot arreu, nosaltres en tenim menys i estem fent els possibles perquè n'hi hagi menys que mai. Per tant, resolvem amb uns pressupostos de cultura que no siguin vergonyants com els que són. Recordo que tenim un 0,7% de pressupost global en cultura quan ens tocaria com a mínim un 2 i els països a l'entorn tenen un 3 o un 4.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ve marcada en conjunt per un temps força tranquil. A més, la màxima ha pujat, arribant a valors de fins a 24 i 25 graus centígrads a punts del litoral i del prelitoral. I de mica en mica també seguirà pujant avui a punts de la depressió central, ja que a partir de primera hora de la tarda tendiran els núvols baixos i estrats baixos a trencar-se en aquest sector del territori i la temperatura doncs recuperarà una mica respecte a ahir. En qualsevol cas, és un dels punts on es mantindran encara doncs, una mica més baixes. Terrassa. I de cara ja a aquest proper vespre nit, doncs parlarem de com la nuvolositat augmenta. Seran sobretot núvols alts i mitjans, però cap al final de la jornada també arribaran núvols més abundants i compactes, especialment cap a l'oest, i al final del dia quedarà en conjunt entre mig i molt ennuvolat i especialment cobert a la meitat oest, amb les primeres precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. Es tracta d'un front que creuarà durant la matinada de dijous, quan esperem precipitació una miqueta més general. Serà més continuada a punts del Pirineu i del Prepirineu, especialment al sector occidental, i s'espera també de forma més aïllada a altres punts de la meitat oest, i és possible a la resta del territori. Al llarg del matí quedarà més restringit al Pirineu i al quadrant nord-est, on a més hi haurà nuvolades al centre del dia, ruixats durant la tarda, localment amb tempesta, i no s'escarta calamar-se. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. A la B23 hi ha un carril tallat a Molins de Rei en sentit Martorell i en sentit Girona per un accident, i això provoca uns 5 quilòmetres d'aturades entre Molins i el Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona. A més, la mateixa B23 hi ha 4 quilòmetres de cua de Sant Joan d'Espí a la Vimadia, una altra entrada a Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 retencions en diferents trams de Viladecans a Esplugues en sentit Barcelona. A la Nacional 340 hi ha intensitat de Vallirana en sentit nord. A la 160 retencions d'Argentona en sentit Mataró. A la C17 hi ha 4 quilòmetres de cua Mollet en sentit sud i 2 quilòmetres més a Parets del Vallès en sentit nord. A la C58 a l'autopista del Vallès hi ha algunes complicacions, 2 quilòmetres de retenció a Terrassa en sentit nord i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30, a lateral de la P7, hi ha 3 quilòmetres de retenció a Cerdanyola en sentit nord i 2 quilòmetres més a Barberà en sentit sud. I a la P7, retencions a Barberà i al Papiol en sentit sud. Travessem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda d'alt, la B20, hi ha 8 quilòmetres de retenció d'Esplugues a Valllaura en sentit Besòs. I la ronda litoral, la B10, hi ha retencions d'Esna Franca al Port en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença a caminar l'assemblea de càrrecs electes. A aquesta hora està prevista l'arrencada al Palau de Congressos de Barcelona, la primera reunió d'aquest òrgan, que depèn del Consell per la República i que ha de buscar una estratègia conjunta entre tots els partits independentistes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem.
Dues setmanes després que l'alt tribunal fes públiques les condemnes, avui finalment hi són tots a la fotografia, un cop vençudes les reticències inicials tant d'Esquerra com de la CUP. L'assemblea de càrrecs electes aglutina fins ara 4.000 persones, entre regidors, alcaldes i diputats, tots ells coordinats per l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Anem doncs fins al Palau de Congressos per saber-ne més d'aquesta primera reunió de l'ENS. Allà hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lani. A punt de començar aquí l'assemblea de càrrecs electes al Palau de Congressos. En breus moments parlarà Carles Puigdemont a través d'un vídeo que farà el Parlament inicial. Després es llegirà una carta de Carme Forcadell i després d'aquest seguit ens convençarà que serà l'assemblea pròpiament dita. A l'assemblea doncs, hi ha 14 membres de la mesa. Són 14 membres, són 5 d'Esquerra Republicana, 5 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, un de Comuns, que és Dolors Sabater, l'exalcaldessa de Badalona, i un independent. Aquests 14 membres doncs, proposaran primer una votació de la Constitució d'aquesta assemblea, després llegiran i proposaran i es votarà un manifest programàtic i finalment doncs, assignaran unes tasques de cadascun d'aquests membres de la mesa que ja han estat treballant els darrers dies en els objectius. L'objectiu del Consell per la República és explorar una resposta conjunta a la sentència del Tribunal Suprem i aprovar una possible resposta institucional. Recordem que l'Assemblea de Càrrecs Electes va ser una plataforma creada el 2007 sota el paraigua de l'Associació de Municipis per la Independència. En aquell cas, aleshores era per suprimir doncs, la capacitat de la iniciativa de la Generalitat en cas, i del Parlament també, en cas que fossin intervingudes. Moment és tot des d'aquí, des del Palau de Congressos de Barcelona.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els estudiants universitaris acampats des d'aquest matí a la plaça Universitat mantindran la protesta fins que el govern central compleixi els 5 punts del manifest que han acordat aquest matí.
Entre aquests punts hi ha la fi de la repressió policial, la negociació d'un referèndum i el reconeixement de drets fonamentals. Aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea per coordinar les accions a emprendre a partir d'ara.
Doncs anem a conèixer quines són aquestes accions, connectant amb plaça Universitat, amb la Danit, portaveu d'aquesta assemblea. Bona tarda, Danit. Què s'ha decidit en aquesta assemblea?
Hola, bona tarda. Sí, bé, jo volia recordar en un principi que parlaré a títol personal, sí que parlaré del que s'ha dit a l'assemblea, juntament, bé, represento una mica el que ha estat l'organització, però no sóc portaveu, d'acord? Llavors, bé, en primera instància el que hem decidit era com ens organitzaríem a partir d'ara durant aquests propers dies, i el que hem fet ha estat organitzar-nos en diferents comissions. Tenim la comissió d'infraestructura, la comissió de comunicació i d'altres.
D'acord. Preveieu que l'acampada pugui... Fins quan podrà durar? Vaja.
Bé, el que voldríem és que fos indefinida fins que hi hagués algun tipus de resposta política. Llavors estarem aquí tot el temps que puguem. Fem una crida a totes les persones que es sensibilitzin amb aquesta causa i que vinguin aquí, que donin suport i que s'ajuntin amb nosaltres fins que es pugui, fins que ens passin fora, i això, bé.
Doncs gràcies, Danit, per atendre aquest informatiu.
Moltes gràcies.
Seguim amb l'acampada perquè ha començat ja aquest matí en aquesta segona jornada de vaga dels estudiants. Uns 300 universitaris s'acampen, com veuen, des de llavors a la plaça Universitat en més de 60 tendes de campanya. S'autoanomenen Generació 14 d'Octubre i diuen que no marxaran, com sentien, fins que es garanteixi l'amnistia de tots els presos polítics i s'aturi la repressió policial a les manifestacions. Ha parlat amb ells Lamont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. La plaça Universitat s'ha omplert de tendes de campanya de colors, sacs de dormir, màrfegues, tauletes i algunes cadires. Els universitaris en vaga s'hi han plantat de manera indefinida, diuen, fins que s'amnisti els presos i s'aturi la repressió policial. Però també reivindiquen millores socials. Un estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques, la Vero, explica a la xarxa per què es fan dir generació del 14 d'octubre, el dia que es va fer pública la sentència i es va ocupar l'aeroport.
Doncs ens diem generació 14 d'octubre perquè realment creiem que el 14 d'octubre, el dilluns que va sortir la sentència, hi va haver tot un moviment que ningú s'esperava. I la majoria érem joves que havien perdut la por i havien dit, doncs estem aquí, sortirem als carrers i ara és el nostre torn.
Dues urnes de l'1 d'octubre serveixen de guardiola per comprar queviures i beguda perquè preveuen que l'estada serà llarga. Al migdia han tallat la Gran Via, que també criden a ocupar amb tendes de campanya.
I mentre els estudiants continuen acampats a la plaça Universitat, un xic més amunt, als Jardinets de Gràcia, hi ha aquesta hora una altra convocatòria dels CDRs.
Es tracta d'una convocatòria simultània a les quatre capitals catalanes que a Barcelona cridava els manifestants a portar castanyes. Sota el lema "Qui sembra la misèria recull castanyes", els CDRs pretenen denunciar un cop més la repressió policial d'aquests dies posteriors a la sentència del procés.
També hi ha, però, a aquesta hora, convocatòries a la resta de capitals catalanes.
A Girona, la cita és a la delegació del govern de la Generalitat, sota el lema "No toqueu el nostre jovent, prou repressió, puc dimissió". Els CDRs han convocat una manifestació que ha de recórrer els principals carrers de la ciutat. Els convocants han fet una crida a portar globus de colors per posar, diuen, color a la situació actual.
I a la mateixa hora hi ha convocatòries simultànies a Lleida i Tarragona. Aquí els CDRs han convocat un cop més a la plaça Imperi. Anem fins allà, Radio Ciutat de Tarragona. Ferran Richard, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, efectivament ens trobem davant de la subdelegació del govern civil a la plaça Imperial, on hi ha un grup de 60-70 estudiants i gent no tan estudiant que s'estan reunint aquí amb bosses de brossa per fer una acció davant del govern civil. I aquesta acció d'aquest acte, de tirar bosses de brossa davant d'aquest edifici institucional. Aquest és l'acte que culminarà avui tota una jornada de protestes que hi ha hagut a les universitats i instituts al Camp de Tarragona. En algunes dades, la Universitat Rovira i Virgili calcula que els dos campus més importants, Campus Catalunya i Campus Salades, han tingut un 35 o un 50% d'estudiants que han secundat la vaga. Per altra banda, les Terres de l'Ebre, es calcula que gairebé un 70% dels estudiants de secundària han secundat. Seria una de les zones de Catalunya on més estudiants han fet vaga. Estem aquí al davant, encara no han començat l'acció, hi ha molta premsa, també estan els Mossos d'Esquadra desplegats. Veiem un mosso que està en un dels pisos de la subdelegació prenent fotos i gravant els manifestants. Alguns d'ells s'han posat la caputxa, però ambient molt tranquil i molt de protesta i, de moment, gens d'atenció.
Doncs gràcies, Fran, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I encara un darrer apunt relacionat amb les protestes dels CDRs, perquè Adif ha denunciat a la Fiscalia i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els actes de sabotatge a la línia ferroviària arrel de la sentència.
Segons l'organisme, es podria estar cometent un delicte de lesions o homicidi en cas que hi hagi un accident. A la denúncia s'hi suma el sindicat de maquinistes CEMAF, que també critiquen que les accions no només afecten la circulació de trens, sinó que posen en perill la integritat física i la vida de tots els viatgers. En el mateix sentit, es pronuncien els representants sindicals d'UGT a Renfe, així ho ha manifestat Francisco Cárdenas a la xarxa. Cárdenas ha reclamat als cossos policials que actuïn per evitar més sabotatges. Els sindicats denuncien a les vies de tren com els que estan protagonitzant alguns manifestants.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal Constitucional suspèn l'acció exterior del govern català. L'alt tribunal ha aprovat per unanimitat suspendre el pla d'acció exterior aprovat pel Parlament el passat mes de juny, que tenia com a objectiu regular les relacions de l'executiu català amb la Unió Europea durant el 2019-2020.
El Constitucional ha admès a tràmit la petició d'impugnació feta pel govern central al·legant un conflicte de competències. Ara s'obre un període perquè el govern català presenti les seves al·legacions.
I tot això el mateix dia que es fa pública la carta que ha enviat la Guàrdia Civil a la plataforma informàtica GitHub per bloquejar les webs i aplicacions del col·lectiu Tsunami Democràtic. I atenció, perquè el cos armat qualifica el moviment d'organització criminal amb fins terroristes.
GitHub, que pertany a Microsoft, ha accedit a la petició i ha bloquejat el canal, però seguint la seva política de transparència ha penjat íntegrament la carta. Això ha provocat la indignació de diversos europarlamentaris, entre ells Diana Riba, d'Esquerra Republicana, i quatre eurodiputats del Partit Pirata de Txèquia i Alemanya, que han demanat explicacions a la Comissió Europea pel tancament de la web. A l'escrit que han presentat asseguren que Tsunami Democràtic organitza manifestacions massives i pacífiques i recorden que és el segon cop que la justícia espanyola bloqueja pàgines web catalanes.
I a Viladecans, els CDRs han organitzat una concentració de rebuig a les portes de l'espai cúbic, on ara mateix el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, hi celebra un acte de precampanya. Anem fins allà per conèixer l'última hora d'aquesta concentració. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Sara Torremocha. Bona tarda, Sara.
Bona tarda. Recordar el president en funcions, Pedro Sánchez, i candidat socialista a la presidència en aquestes eleccions, que no és benvingut a Catalunya. Amb aquest objectiu s'han apropat centenars de persones seguint la convocatòria de pícnic per la República a l'exterior del cúbic de Viladecans, on se celebra un acte de campanya que compta amb Sánchez, amb Miquel Iceta i amb altres rostres socialistes. Els manifestants han cridat davant del cordó policial "Visca la República, llibertat, presos polítics". També s'han pogut veure cartells amb la cara de Pedro Sánchez on es posa "Sit and Talk".
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Es compleix una setmana de la llevantada i segueixen les tasques de neteja i de recerca de les tres persones que encara es troben desaparegudes a la Conca del Barberà. Agents rurals, Protecció Civil i els bombers hi treballen amb l'ajuda de maquinària pesant. L'Espluga FM, Pep Morató.
Les tasques se centren, segons han apuntat els bombers, a les zones dels ponts de Montblanc i Vilaverd, on s'acumula una gran quantitat de material. A més, avui hem conegut que el síndic de Greges ha obert una actuació d'ofici per estudiar quina és l'eventual responsabilitat que li podria correspondre a l'Agència Catalana de l'Aigua en els efectes dels aiguats. D'acord amb les declaracions d'alguns alcaldes afectats, consideren que l'estat de manteniment insuficient de les lleres públiques pot haver contribuït a agreujar la situació. Una altra iniciativa és la de l'Arxiu Comarcal de la Conca Barberà, que ha iniciat una campanya per a poder documentar la riuada del Francolí. Finalment, explicar que el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya ha impulsat una campanya de suport per recollir ajudes per l'ADF de l'Espluga.
Diverses dotacions de l'ADF del territori català van desplaçar-se doncs a les zones més afectades per la llevantada per tal d'ajudar en les tasques de neteja i ajuda i suport als més afectats. Una d'aquestes dotacions va ser la de la Garrotxa, que va desplaçar-se a l'Espluga del Francolí i va aportar dos voluntaris i un cotxe amb bomba d'aigua. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. Aquestes són les declaracions del coordinador de les agrupacions de defensa forestal a la Garrotxa després de la seva experiència com a voluntari en les tasques de neteja i ajut durant els aiguats que van afectar la zona de l'Espluga de Francolí la passada setmana.
Com veus la força de l'aigua, de lo que és capaç i com s'emporta qualsevol cosa que se li posa per davant, doncs, bueno, és una cosa que impacta.
La dotació d'ADF a la zona afectada va perdre el material per poder actuar en les tasques de neteja durant els aiguats, de manera que es van organitzar grups de voluntaris des d'altres punts del territori per oferir el seu suport i ajut. Van ser un total de 4 cotxes, 2 camions i 30 voluntaris els que van desplaçar-se fins la zona afectada, tot i que els garrotxins no van actuar-hi fins al tercer dia.
Netejar passos subterranis que havien quedat, bueno, molt plens d'aigua i en aquell moment ja no hi era, s'havia de treure tota la zona de fang, cases particulars, patis de gent gran que no s'ho podien fer ells, la zona del pavelló que havia quedat inundat.
Els voluntaris destaquen la determinació de la població d'ajudar en qualsevol tasca i la unitat durant els moments viscuts després del pas dels aiguats per la localitat.
I seguim amb els efectes de la llevantada, perquè els esforços que fan alguns dels municipis afectats per tornar a la normalitat són complicats. Hi ha 25 pobles de les Garrigues, el Segrià i la Conca de Barberà, que no tenen aigua potable des del temporal. Des de la Mancomunitat d'Aigua de les Garrigues han explicat a la xarxa quina és la situació. Ens ho explica la Marta Patricio. Bona tarda.
Bona tarda. El president de la Mancomunitat d'Aigua de les Garrigues, Francesc Esquerda, ha explicat que la xarxa de subministrament ha quedat molt malmesa i que caldrà l'ajuda de les administracions per restablir-la.
Les inversions s'aniran amb xarxa, perquè tenim molta afectació. Han desaparegut metres de tuberia. No és que hagi sigut una trenca, sinó que han desaparegut. Això requerirà d'ajudes de l'administració, com a molts pobles afectats a dins del nucli urbà i fora les finques.
A més, en molts punts l'aigua arriba tèrbola perquè els rius encara arrosseguen gran quantitat de sediments i això fa que no es pugui utilitzar l'aigua de l'aixeta per al consum.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En els darrers 9 mesos, la Inspecció de Treball ha aconseguit fer aflorar més de 13.000 llocs de treball de l'economia submergida a Catalunya. A més, 9.000 contractes han passat d'indefinits a temporals. El departament ha fet balanç de la inspecció durant els 3 primers trimestres de l'any, quan s'han finalitzat gairebé 40.000 expedients. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En total, els llocs de treball regularitzats són 13.028, un 3,5% més que durant el mateix període de l'any passat. Amb la tasca de la inspecció, segons ha explicat el conseller de Treball, Shakir El Homrani, també s'han posat al dia els contractes de milers de persones.
La transformació d'un nombre important de contractes temporals a indefinits. Aquest any, en el que portem d'any, ho hem fet amb més de 9.000. Representen 9.000 persones que milloren les seves condicions de treball, que estan contractades temporalment amb frau de llei. Per això és un dels àmbits en els quals continuarem treballant i ficant encara més els esforços.
Per aquest motiu s'han imposat gairebé 1.300 sancions. La Inspecció de Treball també ha emès 311 informes sobre expedients de regulació d'ocupació durant els 9 primers mesos de l'any, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest sentit, el conseller El Homrani ha lamentat no tenir la capacitat d'aturar els eros que no s'ajusten a la llei, com si passava abans de la reforma laboral del 2012.
Polèmica a la capital del Segrià, on una cinquantena de treballadors de la càrnica Sada s'han concentrat a les portes de la paeria per rebutjar el tancament de l'empresa a Lleida. La concentració ha tingut lloc mentre el ple de la paeria estava debatent una moció de suport als treballadors després de l'anunci de l'ERO, que deixaria a 260 persones al carrer. La moció s'ha aprovat per unanimitat i s'ha reclamat una solució al tancament de l'escorxador. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Aquesta moció de suport emplaça la paeria a emprendre les gestions que siguin necessàries per tal de cercar una solució que garanteixi la continuïtat de l'escorxador de Lleida. El debat ha comptat també amb la mateixa presència de l'empresa. Un centenar d'ells s'havien concentrat a la plaça Paeria en contra del tancament de Sada, convocats pels sindicats de Comissions Obreres i Unió General de Treballadors. Xavier Perelló, coordinador de les Terres de Lleida d'UGT FICA, ha assegurat que lluitaran per evitar l'expedient de regulació.
No sé si aturarem o pal·liarem, però sí que li hem de dir a l'empresa que de la mateixa manera que hi ha aquella reunió que va vindre doncs, oferint un tancament legal, això vol dir doncs, amb molts poquets diners i que volen negociar sí o sí durant un mes, li hem de dir a la companyia que nosaltres el que volem és el manteniment de puestos de treball i que no sé si ens en sortirem, però que sí volem transmetre a la companyia de que els hi costarà.
Per ara, els sindicats s'han reunit amb la subdelegació del govern espanyol amb la paeria i tenen prevista una altra reunió amb el Departament de Governació de la Generalitat per tal d'intentar evitar el tancament de Sada.
En cultura, l'Acadèmia del Cinema Català denuncia que el sector ha tocat fons. La presidenta Isona Passola ha presentat un informe que recull les dades que ho demostren. Un exemple, a Catalunya, des de l'any 2000, han tancat, des d'aquest any, han tancat 100 sales i actualment 9 de cada 100 municipis catalans no tenen oferta cinematogràfica regular. Els espectadors també han anat a la baixa, un 17% els últims 5 anys. Ens ho amplia la Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que Catalunya té la quarta millor mitjana d'assistència al cinema d'Europa, el sector penja d'un fil. En els últims 18 anys s'han perdut un centenar de sales. S'ha passat de 235 a 137. Les sales monopantalla o de menys de 5 pantalles són les que més han tancat en els últims 5 anys. Les comarques de l'Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany i la Segarra ja no tenen cap cinema actiu. Malgrat el descens en el nombre de sales, en els últims 5 anys, els cinemes catalans han recuperat un 17% d'espectadors, però només un de cada 10 veu les pel·lícules rodades en català. Amb aquest escenari, la directora de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, ha fet una crida al govern perquè augmenti el pressupost de cultura.
Hem perdut el tren, que quan més audiovisual hi ha a tot arreu, nosaltres en tenim menys. Per tant, resolvem uns pressupostos de cultura que no siguin vergonyants com els que són ara. Recordo que tenim un 0,7% de pressupost global en cultura quan ens tocaria com a mínim un 2 i els països a l'entorn tenen un 3 o un 4. Oblidar la cultura i dintre la cultura un motor cultural com és l'audiovisual és una vergonya.
Totes les dades sobre la salut del cinema català estan recollides en un informe elaborat per Francesc Vilallonga, investigador de la Universitat Ramon Llull.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els dips són uns éssers terrorífics de la mitologia catalana. Gossos salvatges, endimoniats, negres i foscos com la nit, que xuclaven la sang del bestiar. Això si és que no enxampaven alguna persona despistada. Els dips eren propis del Baix Camp, però especialment lligats al municipi al qual donen nom, Pratdip. I per celebrar aquest exemple de riquesa en el folclore popular, Pratdip s'embolcalla de misteri durant tot un cap de setmana i celebrant el Pratdip llegendari. La sisena edició del Pratdip llegendari arriba després que l'any passat Canal Reus atorgués al festival un dels premis imprescindibles 2018. En aquesta ocasió ens prometen nous espectacles, sempre a l'entorn d'un mercat artesanal per on entre parada i parada podem trobar els caçadors de dips i el mateix dip, així com actuacions itinerants, activitats infantils i un espai gastronòmic per agafar forces. A l'església hi podrem veure representada la llegenda del vampir Onofre de Dip, recollida per Joan Perucho a les Històries Naturals. Però si voleu passar por de veritat, atreviu-vos a entrar a l'Hospital dels Horrors. I aquest any, Pratdip Llegendari també tindrà una vessant solidària amb el Deixa't Xuclar la Sang, en col·laboració amb el Banc de Sang i de Teixits. Sisè Pratdip Llegendari, al cap de setmana del 2 i 3 de novembre, a Pratdip. En trobareu tota la informació al web pratdiplegendari.cat.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país,
on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa al Palau de Congressos de Barcelona la primera reunió de l'Assemblea de Càrrecs Electes, l'òrgan que ha de buscar una estratègia conjunta entre tots els partits independentistes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Montse Manent.
L'Assemblea de Càrrecs Electes aglutina fins ara 4.000 persones entre regidors, alcaldes i diputats, tots ells coordinats per l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell.
A punt de començar l'Assemblea de Càrrecs Electes del Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, ha estat convocada pel Consell per la República amb l'objectiu de donar una resposta política i institucional a la sentència del Suprem. L'acte començarà amb un parlament de Carles Puigdemont en vídeo i la lectura d'una carta de Carme Forcadell.
Els estudiants universitaris acampats des d'aquest matí a plaça Universitat de Barcelona mantenen la protesta fins que el govern central compleixi els 5 punts del manifest que han acordat aquest matí.
Entre aquests punts, la fi de la repressió policial, la negociació d'un referèndum i el reconeixement de drets fonamentals. Aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea i han decidit mantenir la protesta, ho ha explicat a la xarxa la Tanit, una de les estudiants acampades.
El que voldríem és que fos indefinida fins que hi hagués algun tipus de resposta política. Llavors estarem aquí tot el temps que puguem, fem una crida a totes les persones que sensibilitzin amb aquesta causa i que vinguin aquí, que donin suport i que s'ajuntin amb nosaltres fins que es pugui, fins que ens passin fora.
Prop d'un centenar de persones es concentren a les portes de l'espai cúbic de Viladecans en senyal de protesta per la visita de Pedro Sánchez.
El president del govern espanyol en funcions celebra un acte de precampanya acompanyat d'un fort blindatge policial.
Esplugues Televisió, Sara Torremocha.
Seguint la convocatòria de pícnic de la República, centenars de persones s'han apropat a l'exterior del cúbic de Viladecans, on s'està celebrant un acte de campanya socialista a partir de Pedro Sánchez, que no és benvingut a Catalunya.
La Paeria de Lleida ha aprovat per unanimitat una moció de suport als treballadors de la càrnica assada i s'ha reclamat una solució al tancament de l'escorxador.
Tot mentre una cinquantena de treballadors de l'empresa s'han concentrat a les portes de la paeria per rebutjar l'ERE que deixaria 260 persones al carrer.
Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Xavier Perelló, coordinador de les Terres de Lleida d'UGT FICA, ha assegurat que lluitaran per evitar l'expedient de regulació.
No sé si aturarem o pal·liarem, però sí que li hem de dir a l'empresa que de la mateixa manera que hi ha aquella reunió que va vindre doncs, oferint un tancament legal, això vol dir doncs, amb molts foquets diners i que volen negociar sí o sí durant un mes, li hem de dir a la companyia que nosaltres el que volem és el manteniment de puestos de treball.
L'Acadèmia del Cinema Català denuncia que el sector ha tocat fons des de l'any 2000, han tancat 100 sales i actualment 9 de cada 10 municipis catalans no tenen cinema.
La presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, ha reclamat a la Generalitat un cop més que augmenti el pressupost de cultura.
Hem perdut el tren, que quan més audiovisual hi ha a tot arreu, nosaltres en tenim menys i estem fent els possibles perquè n'hi hagi menys que mai. Per tant, resolvem-ho amb uns pressupostos de cultura que no siguin com els que són ara. Recordo que tenim un 0,7% de pressupost global en cultura quan ens tocaria com a mínim un 2 i els països a l'entorn tenen un 3 o un 4.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ve marcada en conjunt per un temps força tranquil. A més, la màxima ha pujat, arribant a valors de fins a 24 i 25 graus centígrads a punts del litoral i del prelitoral. I de mica en mica també seguirà pujant avui a punts de la depressió central, ja que a partir de primera hora de la tarda tendiran els núvols baixos i estrats baixos a trencar-se en aquest sector del territori i la temperatura doncs recuperarà una mica respecte a ahir. En qualsevol cas, és un dels punts on es mantindran encara doncs, una mica més baixa. I de cara ja a aquest proper vespre nit, doncs parlarem de com la nuvolositat augmenta. Seran sobretot núvols alts i mitjans, però cap al final de la jornada també arribaran núvols més abundants i compactes, especialment cap a l'oest, i al final del dia quedarà en conjunt entre mig i molt ennuvolat i especialment cobert a la meitat oest, amb les primeres precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. Es tracta d'un front que creuarà durant la matinada de dijous, quan esperem precipitació una miqueta més general. Serà més continuada a punts del Pirineu i del Prepirineu, especialment al sector occidental, i s'espera també de forma més aïllada a altres punts de la meitat oest i és possible a la resta del territori. Al llarg del matí quedarà més restringida al Pirineu i al quadrant nord-est, on a més hi haurà nuvolades al centre del dia, ruixats durant la tarda, localment amb tempesta i no es descarta calamar-se. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de començar parlant de, lamentablement, d'un accident mortal que s'acaba de produir. S'ha produït cap a un quart de set a la C-16 de Manresa. Ha xocat frontalment dos vehicles. Han estat treballant els bombers perquè les dues persones que conduïen els vehicles han quedat atrapades. N'han escarcerat un i, lamentablement, hem de parlar ja d'una persona afinada. Pel que fa als accessos a la ciutat de Barcelona i ara metropolitana, portem una tarda molt carregada. En aquests moments, per exemple, accessos a nord amb problemes a la C-58, a Montcada i en sentit Barcelona i a Terrassa en sentit Manresa. Tenim problemes també a la P7 i a la D30, tot i que aquí, en aquest cas, la tendència és a millorar, i els accessos sud amb aturades a la 2, a la zona del cinturó del litoral, a la B23 també ens està tenint molts problemes aquesta tarda. Hi ha hagut un accident i a Molins, per exemple, en sentit Tarragona, hi ha un parell de quilòmetres, i el Papiol cap a Tarragona, que és on s'ha produït l'accident, 3 quilòmetres en cada de lentitud. Evidentment, tota aquesta situació afecta les rondes, tot i que amb tendència, en el cas de la litoral, a millorar. En canvi, la de dalt va totalment parada en sentit Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Comença a caminar l'assemblea de càrrecs electes. Des de les 7 de la tarda, el Palau de Congressos de Barcelona acull la primera reunió d'aquest òrgan, que depèn del Consell per la República, i que ha de buscar una estratègia conjunta entre tots els partits independentistes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem.
Dues setmanes després que el tribunal fes públiques les condemnes, avui finalment hi són tots a la fotografia, un cop vençudes les reticències inicials tant d'Esquerra com de la CUP. L'assemblea de càrrecs electes aglutina fins ara 4.000 persones, entre regidors, alcaldes i diputats, tots ells coordinats per l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Doncs de seguida que puguem connectarem amb el nostre company desplaçat fins al Palau de Congressos, Pep Carbonell. Mentrestant, però, continuem endavant perquè els estudiants universitaris acampats des d'aquest matí a la plaça Universitat mantindran la protesta fins que el govern central compleixi els 5 punts del manifest que han acordat aquest matí.
Entre aquests punts hi ha la fi de la repressió policial, la negociació d'un referèndum i el reconeixement de drets fonamentals. Aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea per coordinar les accions a emprendre a partir d'ara. Així ens explicava fa uns minuts la Tanit, que ens ha detallat quines accions emprendran a partir d'ara.
El que voldríem és que fos indefinida fins que hi hagués algun tipus de resposta política. Llavors estarem aquí tot el temps que puguem. Fem una crida a totes les persones que sensibilitzin amb nosaltres i que vinguin aquí, que donin suport i que s'ajuntin amb nosaltres fins que es pugui, fins que ens passin fora.
Entre les mesures acordades aquesta tarda hi ha la creació de comissions per aconseguir que l'acampada duri el màxim temps possible. També s'ha explicat com actuar en cas de desallotjament o atacs feixistes i s'ha decidit acordar torns de vigilància.
L'acampada ha començat ja aquest matí en aquesta segona jornada de vaga dels estudiants. Uns 300 universitaris acampen, doncs, des de llavors a la plaça Universitat en més de 60 tendes de campanya. S'autoanomenen Generació 14 d'Octubre i diuen que no marxaran fins que es garanteixi l'amnistia de tots els presos polítics i s'aturi la repressió policial a les manifestacions. Ha parlat amb ells Lamont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. La plaça Universitat s'ha omplert de tendes de campanya de colors, sacs de dormir, màrfegues, tauletes i algunes cadires. Els universitaris en vaga s'hi han plantat de manera indefinida, diuen, fins que s'amnistia els presos i s'aturi la repressió policial. Però també reivindiquen millores socials. Una estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques, la Vero, explica a la xarxa per què es fan dir generació del 14 d'octubre, el dia que es va fer pública la sentència i es va ocupar l'aeroport.
Doncs ens diem generació 14 d'octubre perquè realment creiem que el 14 d'octubre, el dilluns que va sortir la sentència, hi va haver tot un moviment que ningú s'esperava. I la majoria érem joves que havien perdut la por i havien dit doncs estem aquí, sortirem als carrers i ara és el nostre torn.
Dues urnes de l'1 d'octubre serveixen de guardiola per comprar queviures i beguda perquè preveuen que l'estada serà llarga. Al migdia han tallat la Gran Via, que també criden a ocupar amb tendes de campanya.
Gràcies, Mont. Ara sí, estem en condicions de tornar al Palau de Congressos per saber l'última hora d'aquesta reunió del Consell de la República, de l'Assemblea de Càrrecs Electes. Allà hi tenim el nostre company, Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs ara mateix està parlant Carles Puigdemont en una conferència per vídeo. Ha estat rebut amb crits de president, president. Recordem, aquest és el primer Parlament, el de Carles Puigdemont. Després es llegirà una carta de Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, i després doncs, donarà pas directament doncs, a l'Assemblea, doncs, a la Constitució de l'Assemblea pròpiament dita. Ho hem explicat. A la mesa hi ha 14 electes, 5 d'Esquerra Republicana, 5 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, un dels comuns, que és Dolors Sabater, i un independent. I aleshores doncs, aquesta mesa doncs, procedirà a la constitució d'aquesta assemblea, al manifest programàtic i després assignar una sèrie de tasques. Tot això es votarà pels electes que omplen la platea que doncs, abans de començar aquest acte, que per cert ja ho hem dit, ha començat amb 30 minuts de retard, doncs han cridat, han rebut l'acte amb crits d'independència i amb crits de llibertat presos polítics. De moment això és tot, és aquí, des del Palau de Congressos, està parlant encara el Carles Puigdemont i a l'espera doncs, dels altres parlaments i el desenvolupament de l'Assemblea.
Doncs gràcies, Pep Carbonell, per aquesta darrera hora des d'aquí, des del Palau de Congressos.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Tornem amb les mobilitzacions perquè a aquesta hora, als Jardinets de Gràcia, hi ha una altra convocatòria dels CDRs.
Es tracta d'una convocatòria simultània a les quatre capitals catalanes que Barcelona cridava els manifestants a portar castanyes. Sota el lema "Qui sembra la misèria recull castanyes", els CDRs pretenen denunciar un cop més la repressió policial d'aquests dies posteriors a la sentència del procés. Ara mateix els manifestants de Jardinets de Gràcia tallen la Diagonal i caminen direcció Francesc Macià cap a les seus del Partit Popular i de Ciutadans.
També hi ha, però, aquesta hora convocatòries a la resta de capitals catalanes.
A Girona, la cita és a la delegació del govern de la Generalitat sota el lema "No toqueu el nostre jovent, prou repressió, buc dimissió". Els CDRs han convocat una manifestació que ha de recórrer els principals carrers de la ciutat. Els convocants han fet una crida a portar globus de colors per posar, diuen, color a la situació actual.
I a la mateixa hora hi ha convocatòries simultànies a Lleida i Tarragona. Aquí els CDRs han convocat un cop més a la plaça Imperial Tarraco. Anem fins allà, Radio Ciutat de Tarragona. Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, s'acaba d'acabar aquest acte on unes 100 persones han portat bosses de brossa i les han tirat davant de la subdelegació del govern civil. Una acció que hem vist molt aquí al Camp de Tarragona, també a la ciutat de Reus i també a Barcelona, i que s'ha replicat avui aquí a la plaça Imperial Tarracó. Ara mateix es troba tallada la plaça i hi ha com uns 100 manifestants i esperen unir-se a una altra marxa que es fa diàriament aquí a la plaça Imperial pels joves detinguts als aldarulls de fa dues setmanes. És una mobilització que on donen toms a la plaça, en aquest cas donen 3 toms pels 3 joves tarragonins que es troben empresonats. L'ha corregut amb molta tranquil·litat i ara mateix ens trobem aquí en aquest tall que segurament durarà mitja horeta més.
Doncs gràcies, Fran, també per aquesta última hora des de Tarragona. I encara un darrer apunt relacionat amb les protestes del CDR. Zadif ha denunciat a la Fiscalia i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els actes de sabotatge a la línia ferroviària arrel de la sentència.
Segons l'organisme, es podria estar cometent un delicte de lesions o d'homicidi en cas que hi hagi un accident. A la denúncia s'hi suma el sindicat de maquinistes CEMAF, que també critiquen que les accions no només afecten la circulació de trens, sinó que posen en perill la integritat física i la vida de tots els viatgers. En el mateix sentit es pronuncien els representants sindicals d'UGT a Renfe, així ho ha manifestat Francisco Cárdenas a la xarxa.
Tienen que actuar de alguna manera, si hasta ahora en estos aspectos no les ha salido bien porque no han podido localizar a la gente que lo hace, tendrán que cambiar la estrategia de alguna forma para intentar y de hecho poder localizar a estas personas que cometen estos actos vandálicos, sabotajes, como queramos decirlo, pero que pueden repercutir seriamente en la salud de las personas y los trabajadores.
Cárdenas ha reclamat als cossos policials que actuïn per evitar més sabotatges. Els sindicats denuncien a les vies de tren com els que estan protagonitzant alguns manifestants.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Tribunal Constitucional suspèn l'acció exterior del govern català. L'alt tribunal ha aprovat per unanimitat suspendre el Pla d'Acció Exterior aprovat pel Parlament el passat mes de juny, que tenia com a objectiu regular les relacions de l'executiu català amb la Unió Europea durant el 2019-2020.
El Constitucional ha admès a tràmit la petició d'impugnació feta pel govern central al·legant un conflicte de competències. Ara s'obre un període perquè el govern català presenti les seves al·legacions.
I tot això el mateix dia que es fa pública la carta que ha enviat la Guàrdia Civil a la plataforma informàtica GitHub per bloquejar les webs i aplicacions del col·lectiu Tsunami Democràtic. I atenció, perquè el cos armat qualifica el moviment d'organització criminal amb fins terroristes.
GitHub, que pertany a Microsoft, ha accedit a la petició i ha bloquejat el canal, però seguint la seva política de transparència, ha penjat íntegrament la carta. Això ha provocat la indignació de diversos europarlamentaris, entre ells Diana Riba, d'Esquerra Republicana, i quatre eurodiputats del Partit Pirata de Txèquia i Alemanya, que han demanat explicacions a la Comissió Europea pel tancament de la web. En l'escrit que han presentat asseguren que Tsunami Democràtic organitza manifestacions massives i pacífiques i recorden que és el segon cop que la justícia espanyola bloqueja pàgines web catalanes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En els darrers 9 mesos, la Inspecció de Treball ha aconseguit fer aflorar més de 13.000 llocs de treball de l'economia submergida a Catalunya. A més de 9.000 contractes han passat d'indefinits a temporals. El departament ha fet balanç de la inspecció durant els 3 primers trimestres de l'any, quan s'han finalitzat gairebé 40.000 expedients. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En total, els llocs de treball regularitzats són 13.028, un 3,5% més que durant el mateix període de l'any passat. Amb la tasca de la inspecció, segons ha explicat el conseller de Treball, Shakir El Homrani, també s'han posat al dia els contractes de milers de persones.
La transformació d'un nombre important de contractes temporals a indefinits. Aquest any, en el que portem d'any, ho hem fet amb més de 9.000. Representen 9.000 persones que milloren les seves condicions de treball, que estan contractades temporalment amb frau de llei. Per això és un dels àmbits en els quals continuarem treballant i ficant encara més els esforços.
Per aquest motiu s'han imposat gairebé 1.300 sancions. La Inspecció de Treball també ha emès 311 informes sobre expedients de regulació d'ocupació durant els 9 primers mesos de l'any, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest sentit, el conseller El Homrani ha lamentat no tenir la capacitat d'aturar els ERO que no s'ajusten a la llei, com si passava abans de la reforma laboral del 2012.
Polèmica a la capital del Segrià, on una cinquantena de treballadors de Sada s'han concentrat a les portes de la paeria per rebutjar el tancament de l'empresa a Lleida. La concentració ha tingut lloc mentre el ple de la paeria estava debatent una moció de suport als treballadors després de l'anunci de l'ERO, que deixaria a 260 persones al carrer. La moció s'ha aprovat per unanimitat i s'ha reclamat una solució al tancament de l'escorxador. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Aquesta moció de suport emplaça la paeria a emprendre les gestions que siguin necessàries per tal de cercar una solució que garanteixi la continuïtat de l'escorxador de Lleida. El debat ha comptat també amb la mateixa presència dels treballadors de l'empresa. Un centenar d'ells s'havien concentrat a la plaça Paeria en contra del tancament de Sada, convocats pels sindicats de Comissions Obreres i Unió General de Treballadors. Xavier Perelló, coordinador de les Terres de Lleida d'USA, ha assegurat que lluitaran per evitar l'expedient
de regulació.
No sé si aturarem o pal·liarem, però sí que li hem de dir a l'empresa que de la mateixa manera que hi ha aquella reunió que va vindre doncs, oferint un tancament legal, això vol dir doncs, amb molts poquets diners i que volen negociar sí o sí durant un mes, li hem de dir a la companyia que nosaltres el que volem és el manteniment de puestos de treball i que no sé si ens en sortirem, però que sí volem transmetre a la companyia de que els hi costarà.
Per ara, els sindicats s'han reunit amb la subdelegació del govern espanyol amb la Paeria i tenen prevista una altra reunió amb el Departament de Governació de la Generalitat per tal d'intentar evitar el tancament de SADA.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, i és que la Generalitat estudia el soterrament de l'autopista C31 al seu pas per aquest municipi. Es tracta d'una de les propostes que recull el Pla Director d'Urbanisme que s'està redactant des del govern. Així ho ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, en una reunió amb l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor. Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. La trobada ha servit perquè Territori i Sostenibilitat posi sobre la taula les diferents possibilitats per transformar la C31 en una via ràpida, resolent els problemes de mobilitat existents. Segons ha explicat el conseller Damià Calvet, es tracta d'uns primers apunts i que ara toca concretar tècnicament com es podria portar a terme.
Estem parlant de posar-hi tota l'ambició possible que tenim com a Badalona i com a país per aconseguir una transformació en positiu. Evidentment estem parlant de solucions de mobilitat, estem parlant de solucions urbanístiques, de zones verdes, d'espais, d'equipaments. Estem parlant ja de quantificar econòmicament tots aquests vectors per tal de que tinguem un instrument que ens permeti transformar en positiu la ciutat.
Generalitat i Ajuntament han mostrat bona sintonia a l'hora de calendaritzar els temes urbanístics. També el compromís de les dues administracions per recosir els barris separats per l'autopista i acabar amb la barrera que suposa. En la trobada també s'ha parlat dels laterals de la C31 al seu pas pel barri de Sant Crist. En concret, s'ha presentat un cronograma que serà anunciat en breu als veïns amb les dates de tots els processos d'expropiació.
I quan falten dos dies per Tots Sants, el cementiri de Ripoll ha inaugurat una zona destinada a l'espargiment de cendres. Es tracta d'un espai pioner a la comarca. Televisió del Ripollès, Xevi Pujol.
El nombre d'incineracions al Ripollès ha augmentat un 15% en els darrers dos anys. Hi havia demanda per disposar d'aquest servei.
Degut a l'augment de l'incineració a la comarca, que ha crescut un 15% en els últims dos anys, està ja amb un 50% pràcticament, bueno, vam decidir fer aquest espai, que és un memorial, on es podran llançar les cendres i gravar la placa amb una placa al nom del difunt o la difunta.
Amb l'arribada de Tots Sants, molts ciutadans visiten els familiars i els amics que han traspassat. Com cada any, s'han efectuat millores que tindran continuïtat en les properes setmanes. També s'ha actuat contra la plaga de la papallona del boix. L'empresa de serveis funeraris obre la porta a implantar espais d'espargiment de cendres a altres cementiris del Ripollès.
I en cultura, l'Acadèmia del Cinema Català denuncia que el sector ha tocat fons. La presidenta, Isona Passola, ha presentat un informe que recull les dades que ho demostren. Un exemple, a Catalunya, des de l'any 2000, han tancat 100 sales i actualment 9 de cada 10 municipis catalans no tenen oferta cinematogràfica regular. Els espectadors també han anat a la baixa, un 17% els últims 5 anys. Ens ho amplia la Mònica Hernández. Mònica, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que Catalunya té la quarta millor mitjana d'assistència al cinema d'Europa, el sector penja d'un fil. En els últims 18 anys s'han perdut un centenar de sales. S'ha passat de 235 a 137. Les sales monopantalla o de menys de 5 pantalles són les que més han tancat en els últims 5 anys. Les comarques de l'Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany i la Segarra ja no tenen cap cinema actiu. Malgrat el descens en el nombre de sales, en els últims 5 anys, els cinemes catalans han recuperat un 17% d'espectadors, però només un de cada 10 veu les pel·lícules rodades en català. Amb aquest escenari, la directora de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, ha fet una crida al govern perquè augmenti el pressupost de cultura.
Hem perdut el tren, que quan més audiovisual hi ha a tot arreu, nosaltres en tenim menys. Per tant, resolvem uns pressupostos de cultura que no siguin vergonyants com els que són ara. Recordo que tenim un 0,7% de pressupost global en cultura quan ens tocaria com a mínim un 2 i els països a l'entorn tenen un 3 o un 4. Oblidar la cultura i dintre la cultura un motor cultural com és l'audiovisual És una vergonya.
Totes les dades sobre la salut de l'A estan recollides en un informe elaborat per Francesc Vilallonga, investigador de la Universitat Ramon Llull.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Cadí la Seu busca la segona victòria a Europa.
Les de l'Alt Urgell rebran a partir de les 9 el Cué al Pix hongarès amb la moral alta després d'haver pallissat l'Alcàceres a la competició domèstica i de guanyar ara fa una setmana a casa en l'estrena històrica a la fase de grups de l'Eurocup. També juga avui el Barça, que rebrà el València a l'Eurolliga a partir de les 9 de la nit.
I també avui entra en escena el Força Lleida en el partit de la Lliga Leport.
Els de Jorge Serna tornaran a jugar a casa després que s'anul·lés l'últim partit que s'havia de disputar al Barris Nord per la vaga general. Els lleidatans ja han oblidat la derrota en l'últim segon a la pista del Palència. Els de la Terra Ferma confien en fer un bon paper contra el quart classificat, l'Alacant, a partir de 8:45. L'entrenador dels blaus, Jorge Serna, destaca la capacitat del jugador que organitza el joc dels alacantins, Pedro Llompart.
Muy buen equipo. La verdad es que está muy bien, porque el equipo está muy bien dirigido. Al final yo creo que en esta liga, el año pasado estaba Javi Salgado. Javi Salgado se ha retirado y ha entrado Pedro Llompart. Y ese tipo de jugadores en esta liga dominan mucho. Porque todos los que están a su lado rinden a un nivel superior que si estuviera otro base.
Més bàsquet, la penya perd Dawson pel que resta de temporada.
L'alè del Joventut de Badalona va lesionar-se ahir en el partit d'Eurocup i pateix un trencament del tendó d'Aquiles que el farà passar pel quiròfan. Dawson tornava ahir a les pistes després de 9 mesos lesionat.
I en futbol, avui, Prat Nàstic a la Copa Catalunya.
En partit corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya absoluta, el municipal Sagnier a partir de 8:45. El guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al Llagostera a les semifinals de la competició. També avui, a la Lliga de Primera, l'Espanyol de Pablo Machín juga al camp de l'Atlètic Club a partir de les 8 del vespre.
I en handbol, Sant Quirze i Sant Esteve Sarrovires exerceixen avui de locals.
Avui a les 10, l'handbol Sant Quirze rep el Sant Joan d'Espí en el partit avançat de la setena jornada de la primera estatal masculina. En cas de puntuar, els locals es col·locaran líders en solitari de manera provisional. Un altre partit avançat d'avui és el que jugaran el Sant Esteve Sarrovires i el Granollers B. El partit començarà a 9:45 de la nit. Els locals són penúltims a la classificació, mentre que els granollerins són quarts amb 9 punts.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, música, història i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 3 de novembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. A partir de 11:15 del matí al conjunt monumental d'Olèrdola.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La gossa Laika. Quan tot el món encara estava en estat de xoc pel llançament del primer satèl·lit artificial, els soviètics van llançar un segon satèl·lit, l'Sputnik 2, el qual, a més, anava tripulat per un ésser viu, la gosseta Laika. Era el 3 de novembre de 1957, just l'aniversari de la Revolució Soviètica. Tot just havia passat un mes des del llançament de l'Sputnik 1 i la Laika es va convertir en la primera astronauta de la Terra. La Laika era una gosseta de carrer menuda que pesava uns 6 quilos i que va ser seleccionada d'un grup de 10 gossets degut al seu temperament dòcil.
L'Sputnik 2 tenia forma de con i estava format per tres compartiments, en un dels quals hi anava la Laika, asseguda en un còmode sofà. La gosseta duia un arnès, però tenia certa mobilitat. Tenia menjar i aigua, i un sistema de regeneració d'aire li proporcionava l'oxigen necessari. També duia electrodes pel seu cos per controlar com estava en tot moment. Al principi tot anava bé, però a la tercera òrbita la temperatura de l'estança va pujar a 43 graus centígrads. I en la quarta òrbita ja va fallar la telemetria biomètrica. Se suposa que l'escut tèrmic del satèl·lit va fallar i la gosseta va morir en poques hores degut a un excés de calor. Setmanes després, el 14 d'abril d'aquell any, tot el satèl·lit que anava perdent alçada es va incinerar en l'atmosfera terrestre. Encara que la gosseta no hagués mort en un primer moment, el cert és que el seu destí estava escrit, ja que aquell satèl·lit no havia de tornar mai a la Terra sa i estalvi. Tot i el curt vol de la Laika, va servir per demostrar que els éssers vius podien viure a l'espai amb ingravidesa. En aquests moments hi havia molts dubtes sobre això. Així doncs, la seva mort no va ser del tot en va.
La xarxa de comunicació local.